li va dir que els aniversaris són bons per... que cal celebrar els aniversaris perquè la gent no s'oblidi d'alguns llibres, d'alguns autors i d'alguns personatges importants o que mereixen el record. En el cas del centenari, el 750 aniversari del naixement de Jaume I i de les recerques que ha fet sobre un terreny paral·lel a Josep Maria Gironella, doncs l'aniversari ha servit no pas per recordar, sinó per recuperar tota una sèrie de dades que ignoràvem completament, que estaven sepultades en la por dels arxius, de dades, com ara ho veurem, sobre la Casa Pere del Montaner, sobre la vila, sobre alguns dels personatges del paral·lelès que són documentats a la crònica i que són protagonistes inoblidables d'algunes planes del llibre. I gràcies a Josep Maria Gironella i a la conferència que avui sentirem, sabem moltes coses, sabrem moltes coses més dels primers anys del Montaner a Peralada i de la relació al llarg de tota la seva vida del Montaner a Peralada. I hem d'estar molt agraïts, tot i que em sembla que algú de Peralada no li estarà gaire agraït, perquè ha descobert, ara m'avanço, faig una mica un espòiler, ha descobert que la casa de Peralada, la casa dels Montaner de Peralada no és la que tothom creia, i suposo que a partir de, no sé quina hora és ara, a partir de 10 minuts la cotització d'aquella finca baixarà una mica, perquè...
Bueno, era un cosí de Montaner.
Amb la paraula de Josep Maria Gironella, que és doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, però llicenciat en Història per la Universitat de Girona.
Bé, moltes gràcies, benvinguts a tots. En primer lloc vull donar gràcies a la Universitat de Girona i a l'Ajuntament de Peralada per haver pensat en mi per portar-me aquesta conferència. Penso que en el meu cas no és tan important una presentació dels estudis que he fet fins ara, dels estudis que estic fent, ja que no som molt menys un especialista en el tema sobre el món Montaner, si més no sobre la literatura medieval. I el que és més important, jo penso, és explicar una mica el camí, el petit camí que m'ha conduït fins aquí, fins a aquest congrés dedicat a Ramon Montaner, i el camí que em va portar ara fa uns mesos a participar en una de les conferències del Gran Sas aquí a Peralada en el marc d'aquest 750 aniversari del naixement del cronista. Un petit camí, si el comparem amb les trajectòries d'alguns o de la major part dels conferenciants que tindrem ocasió d'escoltar aquests tres dies. Podem dir que tot va començar a finals de l'any passat, no recordo exactament quin mes, a l'Arxiu Històric de Girona, quan vaig coincidir amb en Lluís Serrano, llavors doctorant a l'UDG, alguns de vosaltres el coneixeu, em va comentar que es volia organitzar aquest congrés i que en Xavier Granero havia parlat amb ell, suposo que com a bon empordès que és en Lluís, sobre la possibilitat de trobar algunes dades sobre Ramon Montaner a la documentació empordanesa contemporània d'ell. Una possibilitat, en principi, que havia de ser relativament remota, ja que, com ens diu el propi Montaner a la crònica, o com s'ha interpretat a partir de les seves paraules, no va tornar aquí després de la destrucció del poble l'any 1985. Precisament, un període, 1985-86, a partir del qual es comencen a conservar els volums materials del fons d'aquesta població, a excepció d'uns pocs fragments, si no recordo malament, dels anys 1982-84. Sens dubte, el fons documental més important per conèixer la història de la vila, on va créixer i on va passar una part important de la seva vida, el nostre protagonista. Insistiré més endavant, però vegem les paraules de Ramon Montaner en aquest sentit, quan narra els fets de la destrucció de Peralada l'any 1985, em diu que ell i moltes persones que vivien aquí van perdre una part important dels seus béns, de les seves propietats, i que no hi tornaren per evitar que vagaren pel món cercant consell, com he posat en el títol de la conferència. Ja avanço que Montaner va tornar aquí després de l'any 1985, va tornar almenys en tres ocasions, en les quals sabem, si els notaris no ens enganyen i no tenim cap motiu per fer-ho, que va passar per una de les notaries d'aquest poble. Sabent això, us faig una pregunta que més endavant insistiré. Si no us sembla que el que ens vulgui dir Ramon Montaner, en realitat, no deia que no va tornar a residir habitualment a Prelada i no pas que no, va tornar mai més, que és el que sovint s'ha interpretat. Tornem al que us estava explicant sobre el camí que m'ha dut fins a aquesta conferència. Ben aviat ens vam posar en contacte a finals de l'any passat amb en Xavier, vam parlar sobre tot el que s'estava organitzant i tot seguit, i paral·lelament a una recerca que estava duent i que estic duent a terme sobre el fons notarial de Prelada, doncs vaig començar a recollir dades en aquest fons, no només, no tant sobre cronistes, sinó també sobre la seva família més immediata i sobre diverses persones, algunes emparentades amb ell. Unes dades que ens havien de permetre conèixer el lloc i la gent enmig de la qual va néixer i créixer el Montaner. D'aquí el títol de la ponència, Ramon Montaner i els seus familiars, en un sentit més reduït d'aquesta paraula, per també les altres famílies o personatges importants de la Prelada de finals del segle XIII, de l'Empordà de finals del segle XIII, primer terç o primera meitat del XIV. Dit això, he dividit la meva intervenció d'avui en tres parts. Primer, em centraré en certs aspectes sobre la família Montaner i sobre el cronista, qüestions que podem veure a partir d'aquests protocols notarials de la vila de Prelada. Tot seguit us parlaré d'alguns personatges importants de la vila de l'època de Montaner. I finalment em referiré una mica a tres activitats bastant habituals a l'Empordà en aquesta època, o més ben dit a tres activitats en les quals hi participaren un gran nombre d'empordanesos, com el mateix Montaner es destaca a la crònica. En primer lloc, les expedicions militars de la Corona d'Aragó, arreu del Mediterrani, però sobretot les qüestions menys estudiades o menys conegudes per la majoria de nosaltres, el Cors, una activitat dirigida en aquesta època sobretot cap a les costes maribines i granadines amb intenció de gastar-se d'esclaus, i també la participació de mercenaris empordanesos en les famoses o conegudes milícies cristianes dels reis musulmans del nord del Magrib. Vegem qui era el Montaner. En la conferència que vaig fer fa unes setmanes, a finals del mes de març, els vaig anar presentant un per un. Ara us ensenyo totes les dades que heu localitzat. En primer lloc, a la part superior, podem veure Joan Montaner, el pare del cronista, la seva dona Ramona i els almenys quatre fills que va tenir, el nostre protagonista, marcat en negreta. Veiem que hi ha una gran relació amb la família Rossinyol, com el propi cronista en diu a la crònica, dos dels seus germans, Guilleu Montaner i Castelló, que era l'hereu, si més no era el primogènit, el que va heretar tot el gruix del patrimoni de Joan Montaner, que estaven casats amb membres d'aquesta família Prelada. A la part superior podem veure Fresca Montaner, que era una tia del cronista, que era monja del monestir femení de Sant Bartomeu de Belló, situat a la part septentrional de l'Escomtat. I un altre, Ramon Montaner, l'oncle del cronista, el germà, suposem que petit, de Joan Montaner. Comencem pels dos homes a priori més importants, més propers al nostre protagonista, el seu pare, Joan Montaner, i el seu germà Castelló, l'hereu, com he dit fa un moment, els quals ja documentem com a difunts l'any 1285, i per tant no en sabem pràcticament res a partir dels volums del fons material de Prelada, al que he fet referència. És evident que moriren força joves, sobretot Castelló, que va morir almenys 50 anys abans que el seu germà, Ramon el cronista. Qual cosa ens pot ajudar a entendre fins a cert punt les dificultats econòmiques per les quals va passar la família a final del segle XIII i a les que faré referència tot seguit. En tot cas, suposem que Joan Montaner havia de ser un dels grans protagonistes, un dels grans personatges de la Prelada de la segona meitat del 200. No tothom podia hostatjar un rei a casa seva com s'ha fanyadiat-nos el seu fill a la crònica. En una casa o alberg, que aquest darrer situa en un dels dos extrems de la plaça de Prelada i que avui podem situar en aquest lloc. No em refereixo al lloc que ocupen les cases i no pas a l'alçat, ja que també sabem que la casa dels Montaner va ser incendiada, va ser destruïda en els fets del 1285, i l'any 1294, és a dir, gairebé 10 anys més tard, encara estava enderrocada, almenys en part. Ho sabem perquè aquesta darrera data, la mare i la cunyada del cronista, Ramona i Beatriu, o més ben dit, les senyores Ramona i Beatriu, com se les citava en la documentació de l'època, es veien obligades a vendre's diverses parts d'aquesta casa per assumir alguns pagaments. I en els documents de les vendes es feia referència a l'obra de l'edifici, a banda de les afrontacions, ens permeten situar la propietat en aquesta part de la vila. Un edifici, almenys a la part occidental, així com a la casa veïna del Rossinyol, constava d'un sota o planta baixa d'una banda i d'un soler o primer pis de l'altra, una tipologia que repeteix molt en el que és l'urbanisme de la parada d'aquesta època. Pel que fa a les dones, em refereixo en primer lloc a Ramona i Beatriu, les mullers de Joan i Castelló Montaner, respectivament, dues dones que apareixen citades amb la distinció de senyora, dòmina, llatí, en els assentaments notarials de Peralada, la qual cosa és un indicatiu de la seva rellevància social i econòmica al capdavant de la comunitat, tot i que els Montaner, la família, no eren membres de la noblesa. Estaríem parlant probablement d'una elit vilatana amb juristes, oficials i batlles senyorials entre els seus membres, que també ocupaven sovint algun dels quatre consolats, és a dir, la màxima representació de la Corporació Municipal de la Vila, que s'emmirallaven sovint una petita noblesa empordanesa, amb la qual alguna d'aquestes famílies de Peralada enllaçaren per via matrimonial. Per aquest motiu, probablement, per emular els més poderosos, les seves conductes, una de les germanes del nostre protagonista, Agnès, així com la seva tia Fresca, ingressaren al monestir de Sant Bartomeu de Belllloc, un important monestir femení situat al nord del Vescomtat, però que també disposava de residència en aquest poble, tot just al costat del castell. L'alberg en el que és probable que residessin habitualment les monges, sobretot a partir del 1285. Pel que fa a la família de la mare del cronista, sabem que a finals del segle XIII, Ramon Montaner va nomenar procurador un tal Bernat en Vilcent, que figurava com el seu oncle. Per tant, és possible que fos el germà de Ramon o de la seva mare, tot i que no ho sabem del cert, amb molt poques dades per confirmar-ho. En tot cas, i si a partir del que he dit fins ara podem suposar que la família més immediata del cronista, el seu pare, la seva mare, els seus germans, van patir una forta sotregada pels vols del 1285, tot i que no sapiguem els motius. Tenim moltes més dades, en canvi, sobre el que va representar la destrucció de Peralada per al seu oncle, Ramon Montaner. La qual cosa ens pot ajudar a entendre algunes paraules del nostre protagonista de la crònica. Just abans del 1285, i a partir d'aquests pocs fragments que es conserven del fons notarial de Peralada, els registres més antics, podem veure que Ramon Montaner oncle es dedicava a la venda de teixits de certa qualitat, alguns d'ells d'importació francesa, una activitat, aquesta venda de teixits, molt habitual entre les elites peralbadenques de l'època. Ho sabem perquè una part dels pagaments d'aquestes robes es feien diferit, és a dir, Montaner la venia a crèdit, i conservem diversos assentaments notarials que ens assabenten o així ho certifiquen. A la vegada, Ramon Montaner oncle era batlle vescomtal de certs mesuratges, això és del que es pagava al vescomte d'Arcobertí per fer ús de diverses mesures públiques. I sabem que també li disposava de dos obradors amb totes les reserves possibles, el que avui en podríem dir dels locals comercials, situats també al capdamunt de la plaça i tot just al costat de la residència de l'hogar del seu germà Joan. Els anys posteriors a la destrucció de Peralada, en canvi, la seva activitat quan a la venda de teixits disminueix, o si més no, no en tenim tantes pistes. I el que és més important, poc després de la seva mort, correguda pels vols de l'any 1294, la Cort Judicial de Peralada va subhastar totes les seves propietats per fer front a uns debitoris de més de 8.000 sous, una quantitat molt important de diners, que dataven de l'any 1294, és a dir, tan sols uns mesos abans de la destrucció del poble, i que Ramon Montaner oncle havia firmat a favor de diversos mercaders de Perpinyà i del migdia francès de Limoux, els quals havia comprat teixits. En la conferència que vaig fer el passat mes de març, i a partir d'aquestes dades vaig plantejar la possibilitat que l'oncle del cronista hagués estat objecte del robatori d'una part important dels seus teixits per part dels albogars, una possibilitat que s'anuncien a la crònica, com veiem en aquest text que tenim, i com s'ha confirmat en relació a d'altres habitants de la vila de Peralada. Per exemple, de Guillem i Ramon Polvorell, no sabem exactament quin vincle familiar tenien. Ramon Polvorell, precisament, que tenia una dona que es deia Mercadera, no sabem si podria ser la Mercadera que apareix a la crònica, perquè Ramon Montaner s'hi refereix com si Mercadera fos més aviat el motiu, no un nom propi ni familiar, perquè tenia una taula de marceria, de mercaderia. I en canvi, el que observem quan consultem la documentació de Peralada és que Mercadera és un nom propi, que com a mínim utilitzen a l'època del Montaner una desena o una dotzena de dones, per tant és difícil saber a quina es referia doncs, això que estava dient, aquesta societat dels Pol Morell durant la destrucció de Peralada, tenim una taula de draperia, és a dir, de venda de teixits i de crèdit, els hi van desaparèixer una part important de les seves robes. També li va passar a Pere Roig, un mercader de Peralada, que durant l'ocupació francesa de l'Empordà va perdre o li van robar alguns objectes personals, alguns béns mobles, tant a Peralada com a Figueres. Suposem que durant aquesta retirada, més o menys improvisada, més o menys caòtica, de la gent de Peralada. Així doncs, avui també sabem del cert que Ramon Montaner li va robar alguns teixits i que no només foren els almogars, si és que això és cert, sinó que també hi participaven alguns dels habitants de la vila. Si més no, sabem que a finals de l'any 1285 o principis del 86 no ho sabem del cert, perquè és una referència una mica indirecta i ells canviaven d'any al 25 de març, i per tant, quan es refereixen a finals de l'any 1285, pot ser que per nosaltres sigui principis del 86. En tot cas, Ramon Montaner, que els dirigia a la cort judicial de Peralada per denunciar un veí del poble, més concretament Joan Muntanya, que li havia robat moltes robes de diversos colors de casa seva el dia que Peralada va ser desemparada, cito literalment, per la por del rei de França. Interrogat pel jutge, Muntanya al·legava, només va dir que va reconèixer que havia tret diversos teixits de diversos colors de Peralada. La nit, ell precisava que havia sigut la nit, que fou desemparada, però no deia on els havia tret, ni molt menys que els havia robat a Ramon Muntaner. Ara podem entendre, doncs, en part, aquest text que hem vist abans. Podem entendre el text de Ramon Muntaner, el nebot, el cronista, i per què parlava malament dels almogàvers. Potser perquè una part dels seus familiars, si més no el segon, que l'havia vist greument perjudicat i abocat a una situació realment crítica i posteriorment irreversible, econòmicament parlant, que havia propiciat la subhasta de tots els seus béns. Com hem vist, doncs, a partir del que us he dit i dels fragments de la crònica, l'oncle del cronista no va ser l'únic perjudicat. Ara bé, si bé és cert que la llum d'aquesta documentació conservada, els fets del 1285 van ser especialment perjudicials per alguns habitants de la vila, tampoc podem caure en l'error de pensar que, com potser ens fa entendre, ho hem interpretat a partir de les paraules de Montaner, no podem caure en l'error de pensar que aquesta vila va caure en un llarg període de letàrgia. Certament, la vila va quedar molt tocada. El gran nombre de vendes d'immobles enderrocats o cremats que localitzem els anys següents, el 1285, confirmen que l'incendi va ser de grans magnituds, sinó total. Però la gent hi tornava per viure, tornava a la seva feina, tot i l'amenaça d'una nova invasió francesa els anys següents al 1285. Per exemple, he comentat un cas curiós, l'any 1289, quan el mes de maig el comte d'Empúries donava permís al vescomte de Recobertí per enderrocar la força veïna de Sant Climent Sescebes uns pocs quilòmetres al nord de Peralada per evitar que les tropes de la rei de Mallorca i de la rei de França les ocupessin. Aquí podem veure una mica contradir el que ens diu Montaner. Montaner ens diu que la invasió francesa, el rei de Mallorca, parent del rei d'Aragó, es va situar, no es va posicionar ben bé al costat del rei de França, sinó que hi havia una aliança secreta amb el rei d'Aragó, però a partir d'aquests documents notarials podem veure que el rei de Mallorca, no sabem si es va posicionar al costat del d'Aragó, però donava cert suport al francès. Pocs dies més tard, al mes de juny, Jofre de Recabertí, un gran nombre de cavallers, els cònsols de la universitat, en tant que representants de la major part dels habitants, es conjuraven per no evitar per no desocupar una altra vegada el poble sota amenaça de mort per la persona que partés amb els enemics. Passat el perill, aquests anys després de l'any 1985, i com va ser molt habitual a moltes poblacions catalanes i gironines, a finals del segle XIII, primerament a principis del XIV, hi va haver un gran creixement econòmic i demogràfic encapçalat pel sector del tèxtil. l'arribada de molts mestres qualificats del migdia francès i d'altres poblacions catalanes. En definitiva, ens trobem amb una paral·lada, en ple creixement, ben bé fins a l'arribada de la Pesta Negra, que fou una altra gran sotregada, i una paral·lada en la que destacaren i feren fortuna un gran nombre de famílies i persones de les quals tot just tot seguit parlaré, algunes d'elles emparentades amb el nostre protagonista. Abans, però, i com ja he avançat al principi, per tancar aquest primer cicle dedicat a la família Montaner, em vull referir a les tornades de l'autonomista paral·lada. Més enllà del que ell ens pugui dir a la crònica, sabem que el 13 de juny del 1298 era aquí. Aquest dia, un habitant de Peralada reconeixia rebre dels marmessors del seu oncle, el ciutadà de Mallorca, difunt, és a dir, dels gestors de les deixes testamentàries d'aquest, 15 lliures que els havia llegat a cadascun dels seus nebots, i un dels marmessors era Ramon Montaner, fill de Joan Montaner, per tant no el podem confondre amb cap dels seus parents, que figurava com a present aquell dia a la loteria. Uns anys més tard, el 5 de maig del 1317, tornem a trobar Ramon Montaner, fill de Joan Montaner, en una de les loteries, en un document originat en moment amb motiu d'una gestió del seu patrimoni. Si els notaris ens enganyen, doncs, i no tenim cap motiu per fer-ho, Ramon Montaner, el cronista, hauria estat aparellat almenys en dues ocasions. No té cap sentit que els notaris volguessin, els escrivans volguessin fer constar que era aquí, tot i no ser-hi, perquè habitualment Ramon Montaner gestionava el seu patrimoni empordanès a través de procuradors, la qual cosa era perfectament vàlida i legal. I finalment, encara tenim referències, si bé no tan clares, d'una altra presència del cronista paral·lada, en aquest cas l'any 1315, precisament l'any en què sabem que va haver de dur el fill de l'infant Ferran de Mallorca, el futur Jaume III, des de Catània fins a Perpinyà, passant per Salou, Barcelona i Bàscara, entre altres poblacions. Hauria estat molt estrany que no hagués passat per Peralada, bé d'anar de la tornada. Doncs bé, sabem que el dia 15 de desembre d'aquest mateix any, de 1315, el seu cosí, Pere Vilcent, feia un establiment d'una propietat del cronista gràcies a una procura que li havia estat atorgada aquell mateix any. I suposo que en aquest pas de Ramon Montaner travessant l'Empordà, direcció Perpinyà. En totes aquestes dades la pregunta és ben clara. O bé s'han mal interpretat les paraules del cronista quan ens deia que no va tornar a Peralada per evitar, o bé aquest ens va voler fer creure que no havia tornat mai, sens dubte amb l'intenció de fer el seu relat més efectiu, la qual cosa sembla que és una tònica habitual al llarg de la crònica. Bé, ara que hem vist algunes coses sobre Montaner i sobre la seva família, passo a aquest segon apartat que he dit abans sobre diverses persones a les que Montaner... algunes persones que van viure experiències semblants a les del cronista, persones a les que Montaner havia de conèixer, amb algunes de les quals fins i tot estava emparentat i amb les quals sens dubte va coincidir arreu del Mediterrani o per allà mateix. Més concretament, em referiré a alguns membres de les famílies Engelsen, Miquel i Puig, unes persones que es van mantenir més arrelades a les terres empordaneses que no pas Montaner i de les quals encara avui podem seguir el seu rastre, sobretot per l'abundantíssima documentació notarial que van generar, però fins i tot alguns edificis d'aquest poble que van ser construïts en part gràcies a ells. Pel que fa als Engelsen, em refereixo en primer lloc al jurisperit Guillem Engelsen, el qual apareix citat com a oncle i com a procurador del cronista l'any 1301. Sabem que va tenir almenys tres fills, Bernat, Pere i Miquel. De Miquel que ingressà a la casa dels dominics de Castelló d'Empúries. De Bernat sabem que va ser esterrat temporalment del vescomtat pel Rocabertí com a conseqüència d'una afer matrimonial amb una dona casada de l'elit paral·ladenca. I el més important, a part que va ser perdonat, que el trobem el 21 de juny del 1298 disposat a col·lar-se amb el vescomte Rocabertí amb el rei Jaume II d'Aragó per fer alguna mena d'expedició. Llavors feia donació de tots els seus béns al seu germà Pere, en cas que no tornés a vida aquesta expedició. Qui sap si hauria pogut marxar de Peralada juntament amb el mateix cronista, que com hem de dir, tot just una setmana abans passava per la notaria de la vila i per tant es trobava aquí físicament. Pel que fa a Pere, sabem que va ser un dels grans personatges de la paral·lada de la primera meitat del 14. Fou cònsol de la universitat en diverses ocasions, administrador d'algunes de les institucions tutelades pel Consell, sobretot de la Caritat Major, una important institució caritativa de la vila, i procurador de l'escompte revolutí també en innombrables ocasions. Es casà amb una de les filles d'un important comerciant de teixits, Bernat Miquel, del qual parlé tot seguit, Sibila, amb la qual va tenir tres filles. Com he apuntat abans, va ser procurador del seu cosí, almenys des de l'any 1298, amb qui tot fa pensar que va tenir una gran relació. De fet, el cronista li deixarà una quantitat bastant important de 500 sous en el seu testament. I no seria estrany que haguessin coincidit en algun lloc del Mediterrani, a part de Peralada. De fet, Pere també va ser procurador de Simó de Vallbornera, aquest cavaller que va coincidir amb Montaner a les illes de Gerba i dels Quercans. L'any 1327, per exemple, com a procurador seu, feia unes gestions amb motiu d'uns esclaus que havien sigut propietat de Simó de Vallbornera i que havien estat venuts en terres empordaneses. Uns anys després de la mort del cronista, l'any 1337, tot just un any després, el seu fill, hereu Macari Montaner, passà uns dies a Peralada i nomenà el mateix Pere Engelsen com a procurador, com a administrador dels seus béns en terres empordaneses. No seria estrany que durant aquests dies que el fill del cronista va passar a Peralada s'hagués hostatjat a casa d'aquest personatge important de Peralada. Vegem ara qui eren els Miquel, aquesta família amb qui entra un cap en Gilsen, el cosí de Ramon Montaner. Una família que va fer una gran fortuna amb la venda de teixits. El fons notarial de Peralada compta amb diversos llibres que els notaris els reservaven i li figuren un gran nombre de les seves operacions, sobretot vendes de roba a crèdit. Un dels fets més curiosos que vull destacar és que quan Bernat ja ha de tenir una certa edat, quan la majoria dels seus fills eren adolescents, el fill gran rondava la vintena d'anys, i un gran patrimoni valorat en gairebé 100.000 sous malvoresos, doncs va decidir anar amb l'exèrcit de Jaume II a la conquesta d'Almeria, llavors dins de la regna d'Islam de Granada, l'any 1909. En el seu llibre particular es feia constar que anava de peregrinatge, però la veritat és que setmanes abans de marxar havia encarregat una important armadura de ferro d'un ferrer de Castelló i que moria a finals d'aquest mateix any, l'any 1909, o a principis de l'any següent a Almeria, no sabem si en batalla o en altres circumstàncies. En tot cas, una expedició en què sabem que hi participà també una part important de la noblesa empordanesa, de la noblesa del vescomtat, els escuders i servents que aquests necessitaven, i també moltes altres persones a nivell particular, en tots els casos ho feien a canvi d'un salari, d'acord amb la seva condició i d'acord amb els riscos, amb els perills que corrien en combat. I sempre que n'hi deixessin la vida, era una bona opció per a tots ells. En aquest sentit, podem corroborar perfectament les paraules del cronista, quan es diu que molts peraladencs, molts empordanesos, participaren i moriren en les campanyes dels reis d'Aragó. Quan es consulten els llibres notarials, no només de Peralada, sinó també de Castelló, es poden veure una gran quantitat de persones que participaren en aquestes expedicions. I més concretament el que trobem, en la majoria dels casos, són les reclamacions dels salaris d'aquestes persones molts anys després d'haver-hi participat, tant els que hi tornaven vius com els que moriren en campanya. En aquest cas, els qui feien les reclamacions, l'administració reial eren els fills o fins i tot els nets dels que hi participaren sempre en qualitat d'hereus del seu patrimoni. Encara en relació a la família Miquel, també vull destacar que sabem que un parell d'anys més tard de la mort de Bernat, els seus fills feien construir una capella a l'església de Peralada, una capella sembla que important, situada entre els altars de Sant Nicolau i Santa Maria Magdalena per un picapedrer de Figueres. I dos anys més tard encara, Pere Engelsen encarregava dos arcs de pedra de poc més de 2,5 metres d'amplada per al seu alberg que disposava a l'extrem sud-oest de la plaça, on carregava en Alfon. Potser el mateix Arnau Alfon, que un temps abans havia contractat amb els clergues de l'església de Santa Maria de Castelló la realització d'una doble pica baptismal de pedra de Figueres, semblant-se de la pica baptismal de la Creu de Girona, i el mateix Arnau Alfon, que havia convingut també la realització de prop d'una vintena de capitells per la mateixa església castellonina. Per tant, un mestre important de l'Empordà que treballava al servei de la família Miquel de Peralada. D'altra banda, més o menys significatiu al meu entendre, que també poc després de la mort de Bernat Miquel, el seu fill, i era el Pere, adquirís un cavall, un important cavall, pel preu de més d'un dels seus malvoresos, com els cavalls de què disposaven a partir d'aquest preu les famílies, els cavallers, les famílies de la petita naturalesa empordanesa, tot i que a vegades tenien grans dificultats per pagar-los, sens dubte moltes més dificultats que no pas aquestes elites comercials de la vila de Peralada. I el va comprar un oncle seu, Perpinyà Puig, un altre comerciant de teixits de Peralada. Ens podem preguntar què feien dos comerciants de teixits, dos cavalls tan importants. Doncs molt probablement una resposta seria per emular les conductes dels més poderosos d'aquesta noblesa empordanesa. Tot i això, no tot era ostentació, el mateix Pere sabem que va morir cap a finals de l'any 1917, poc temps després d'haver-se comprat aquest cavall, d'haver realitzat obres importants a casa seva, i va morir a París, on probablement es trobava per negocis de comprar teixits o alguna operació semblant. Si més no, sabem que l'any 1919 el seu cunyat, Pere Miquel sent el que fa referència, i el propi Perpinyà Puig, el seu oncle, numeraven diversos procuradors per tal de recuperar una part dels seus béns arreu del Regne de França. Pel que fa als altres germans de Pere Miquel, sabem que Guillem va estudiar a la Universitat de Bologna, un fet no molt estrany a la Catalunya de l'època, però també prou representatiu de les intencions d'aquestes elites de la Peralada de l'època, i que va exercir com a jurisprudent a la ciutat de Mallorca, una ciutat de Mallorca amb una important colònia de Peralada al llarg de la vida de Ramon Muntaner. Havia posat un comentari de l'estuari de Pere Miquel, molt probablement durant aquesta estada, durant aquest viatge a París, en el qual s'han quedat a morir. Robes de diversos tipus, robes aparentment de bastant de qualitat, adornades amb perles, adornades amb pells d'animal, de força qualitat. Em referiré ara a la família Puig, aquesta família emparentada amb els Miquel, un exemple d'una família de comerciants que també va fer diners amb el tèxtil. Muntaner ens diu a la crònica que Catalunya era una terra rica, tot i que no hi havia personatges tan rics com altres indrets d'Europa. Molt probablement, jo penso que també volia fer referència, ho estava pensant, en el fet que a l'Empordà no hi havia grans diferències entre la noblesa, especialment la petita noblesa, i aquestes elites comercials de les quals formava part la seva família, o fins i tot els batlles senyorials que gestionaven les propietats dels més poderosos. Els protocols imperials de les viles de Castelló i Peralada són plens de casos que exemplifiquen aquesta realitat. De fet, algunes de les filles del seu oncle Ramon Muntaner, aquest draper que hem vist que es va arruïnar, van entroncar amb altres comerciants de la vila, i els seus fills entroncaren amb els fills d'alguns membres de la petita noblesa empordanesa. Aquesta petita noblesa, que els dots que portaven les dones, les filles d'aquestes elites vilatanes, era una font d'ingressos molt importants. Vegem doncs ara el cas d'aquest comerciant de teixits, Perpinyà Puig, el cunyat de l'esmentat per en Miquel, que es casà en segones núpcies amb Ermessenda de Cistella, la filla d'un jurisprèdit de Castelló, i la vídua s'havia casat en primeres núpcies amb el cavaller Ramon de Rebós, un Ramon de Rebós del que parlaré tot seguit, i que va morir combatent al Marroc. I en Perpinyà Puig, que va haver de fer de pare, de padrastre, de Guillem de Rebós, Guillem de Rebós, que quan va tenir una certa edat se'n va anar a lluitar a Castella o a Andalusia, al servei del rei de Castella, i que és probable, és lògic pensar que de petit, quan residia aquí a Peralada amb la seva mare, a casa del seu padrastre, hagués rebut una certa educació militar i fins i tot hagués après a muntar cavall. Molt probablement per això el seu padrastre disposava d'un cavall d'un Almodóvar, aquest cavall al que he fet referència i que acabaria en mans de Pere Miquel. Us parlo d'aquesta família per exemplificar una mica aquesta gran relació, aquests vincles familiars entre les elites vilatanes i la noblesa empordanesa, en terres empordaneses. Podem parlar també de Bernat Cistella, el germà d'Ermessenda, tot i ser fill d'un jurisperit, doncs acaba sent capità, armat cavaller, i l'any 1332 el documentem sent capità a Bologna, aquesta ciutat italiana, molt probablement en el context de les lluites entre Guelfs i Gibelins o predomini a Itàlia. Certament en aquesta època trobem cavallers o mercenaris empordanesos, catalans lluitant arreu del Mediterrani, a vegades fins i tot en bàndols oposats, encara que ens pugui semblar estrany, entre altres coses perquè el rei d'Aragó, els regnes d'Aragó, de Mallorca i de Sicília, tres regnes independents durant la major part de la vida de Montaner, no sempre van tenir els mateixos interessos. Aquesta és una qüestió que Montaner mira de passar per alt, sempre defensant la unitat, o si més no, la unitat d'acció entre tots els regnes catalans, però la veritat és que les relacions entre aquests regnes a vegades eren bastant complexes, si no problemàtics. Bé, finalment, no sé com anem de temps. Bé, doncs em refereixo a, com he dit abans, em vull referir una mica per sobre aquestes tres activitats de les que participaren molts empordanesos, molts paral·lelens i molts catalans durant la vida de Ramon Montaner, que en certa mesura ens pot ajudar a desmitificar una mica, o si més no contextualitzar la figura de Ramon Montaner. L'exemple de Ramon Montaner és l'exemple d'una persona, és un exemple d'èxit, d'una persona que va néixer, si bé en una posició privilegiada, paral·lada, fill d'uns comerciants de teixits, d'uns batlles del Rocabertí, i que va acabar sent un marit cavaller, és un exemple d'èxit. Però l'hem de situar correctament en el context de l'època, en el context hi havia moltes persones que participaven de les activitats en què va poder participar allà a la seva vida, o sigui, el servei dels reis, el servei de cavallers, de comtes, de descomptes, el servei de mercenaris, com podria ser Flor. Em salto una mica les expedicions al servei de la corona, de les quals he parlat una mica, i em centro en el Cors i en aquestes milícies cristianes, al servei dels reis del Magrib. Pel que fa al Cors, em refereixo sobretot a unes expedicions que en terres empordaneses sortien des del port de Roses, el port més important de la vila, el port, en majúscules, de la vila de Castelló. Eren unes iniciatives privades, si bé sota la comunitat del Comte d'Empúries, diferents persones de qualsevol condició obrien una taula d'acordament, hi havia uns inversors, s'adquirien unes embarcacions més aviat lleugeres i de petites dimensions, es contractava la tripulació, es contractaven els remers, a vegades es contractaven guies, si les expedicions volien anar més lluny del que podien conèixer els mariners empordanesos amb prou solvència. Sortien de Roses, suposem a principis finals de primavera o a principis d'estiu, es dirigien contra les costes granadines i contra les costes magribines, capturaven el major nombre d'escalaus possibles, arribaven a Castelló, arribaven a Peralada, arribaven a diferents punts de la costa, es podien dirigir cap a Mallorca, que era un dels centres més importants de distribució d'esclaus a les terres catalanes a l'època medieval, i se'ls veien, era un negoci com un altre, i aquest negoci participava amb gent de Peralada, potser gent de la família Montaner. Tenim documentat un Bernat Montaner a Castelló, que arribava a ser cònsol de la vila, per tant era un personatge qualsevol, i que potser estava emparentat amb els Montaner de Peralada, que participava d'aquestes activitats, evidentment com a inversor, i també participaven des de notaris, podien ser els encarregats de donar una mica els comptes del vellor, fins a pagesos i tot tipus de menestrals que en un moment determinat de la seva vida, potser per falta de diners, potser per falta de feina, doncs els hi feien falta d'entrada de diners i assumien els perills d'expedicions com aquestes a canvi de diners. I ja per acabar, us parlaré una mica de les dades que surten sobre les milícies cristianes dels reis del Magrib, a Peralada i Castelló, en el fons notarial de Peralada i Castelló, especialment de la família Seguí, una família provinent de la Garrotxa, amb vincles familiars a terres empordaneses, un parentatge amb una important família de Peralada, els Taverner, la família Taverner, el membre més important, Arnau Taverner, que era Juris Pèric, i que va ser la persona que va comprar una part important dels béns dels Muntaner quan van ser subestats. Doncs els Seguí van participar a finals del segle XIII com a alcaids de les milícies cristianes i catalans i castellanes del rei de Tremisent, un petit regne situat al nord del Magrib, avui en dia seria dins del Marroc, i que l'any 1296 el trobem a Castelló, el trobem a Peralada, buscant mercenaris, buscant cavallers, buscant escuders, fins i tot buscant jugulars, buscant metges per integrar-se a la seva companyia de Tremisent, i que va rebre el suport d'Arnau Taverner i d'un membre de la família Rossinyol, d'un oncle de... Va rebre suport de... No, perdó, va rebre suport del pare de Beatriu Rossinyol, que es va casar amb un germà d'organista, per finançar aquesta campanya de Tremisent en el 1996. Hi ha un altre personatge, amb això ja acabo, que l'any... els darrers anys del segle XIII i primers anys del XIV es va canviar de bàndol, es va passar al rei del Marroc i va esdevenir un dels principals agents, no sé si podríem dir un dels principals ambaixadors de Jaume II del Marroc, i probablement va passar per terres empordaneses altra vegada per reclutar mercenaris, per reclutar escuders, entre ells aquest Ramon de Rabós, el que feia referència... Ai, perdó, el que feia referència fa una estona, que s'havia casat amb Ermessent de Cistella, el qual va acabar casada en segones nòpcies, amb Perpinyà Puig, un comerciant de teixits, d'una manera o d'una altra, emparentat amb els Montaner. Bé, això ja acabo. Gràcies per la vostra atenció.
Jo només deixeu-me dir abans de tornar a preguntes, que és una cosa que m'he oblidat de dir. La tesi doctoral d'en Josep Maria era un munt de vent a l'Empordà, que s'acaba de publicar en forma de llibre, l'acaba de publicar l'Institut d'Estudis Rurals de la Universitat de Girona, tot i que la tesi és del Teatre de Barcelona, i que a més ara està treballant en els documents notarials del poblat de Santa Helena, que sí que es diu Santa Helena.
Bé, això...
Ho explico tu perquè...
Sí, bueno, estic treballant a partir d'això, estic fent un buidatge del fons notarial de Castelló, del fons notarial de Peralada, per recollir dades sobre... Bueno, Santa Helena és el nom de l'església, molta gent ho coneix com el poblat de Santa Helena, però en època medieval era el poblat de Santa Creu, aquest poblat al costat del municipi de Sant Pere de Rodes.
Una mica de...
Sí, és just a dalt de la Serra de Barrières. Precisament és un poblat que es deshabita a final del segle XV i ho estem mirant de fer és, a partir d'aquest document material, saber per què es deshabita i qui va viure.
Et començo i faig una pregunta, una observació per respecte al que ha dit. Aquesta frase, no som tuits tornats per editar, a partir de tota la documentació que s'ha portat, em sembla que és evident que aquest per evitar vol dir per viure, i en tot cas, si no hi hagués tornat mai, Montaner poder hagués dit que no hi som amb puis tornats. I ja no hagués dit per evitar. Evitar és un cultiu, no? I de voler dir això, quasi dir-hi. I va passar-hi, segurament va passar-hi en el viatge de tornada, anant cap a Perpinyà,
amb
l'infant Jaume. Ja està ben fiu comentat.
No, bueno, el que surt és això, el seu cosí fa un establiment d'una propietat, i cita la procura que li ha estat atorgada aquell mateix any, per tant, molt probablement és Ramon Montaner, o bé quan anava cap a Perpinyà, o de tornar cap a València, que hagués pogut passar a Peralada.
Si algú vol una bona pregunta...
Sí, la mare de Ramon Canet es diu en Guilsen. Ho he interpretat, no ho he interpretat bé.
No, jo dic que tinc referències que aquest que veiem aquí a la part d'esquerra de l'imatge, que és el Guillem en Guilsen, ell en un document s'ha citat com a oncle de Ramon Muntaner. Jo, per tant, llanço la possibilitat que pogués ser germà de la mare del cronista, però no ho sap del cert, eh? Hauria de ser un, no sé, un oncle...
No, ho dic per el següent, perquè este algun autor, que sembla, no sé, que és Miquel Pallé l'entorn, teoritza que el supòsit Guillem Cesc Fàbregues podria ser fill d'un germà germana de Ramona, la mare de Ramon, per això, que era, evidentment, d'una germana, bé, queda molt en l'aire.
Sí, no, no,
però sí, germà seu, però el de parentiu no podem establir, de Cesc Fàbregues.
Jo crec que les referències són semblants, ell sap que Cesc Fàbregues és cosí de Muntaner, nosaltres sabem que els en Guilsen, aquests germans Bernat, Miquel i Pere, que tenen cosins seus. A partir de... jo no puc, jo no afirmo que sigui...
La quantitat llatina sí que permet esbrinar si l'oncle és per part de pare o per part de mare.
Jo com a
esperit... I aquí pot precisar allò que el teniu romànic no precisa. Si el pare, si l'oncle és de part de mare o de part de mare.
Jo per experiència en el fons notarial a vegades a través d'un document costa saber, costa això. Per això fins i tot els cunyats a vegades surten citats com a germans, a vegades com a cunyats, a vegades... I amb els oncles passa una mica el mateix. A vegades saps del cert que una persona és oncle d'una altra, i la terminologia que utilitzen els notaris en una ocasió és una i en una ocasió és una altra.
Si el document notarial és en llatí, que és l'habitual, si diu patrus, sabem que és oncle de part de pare, per exemple.
No, patrus, patrus, soc honoraris.
Permet precisar-ho, no.
No, patrus, soc honoraris. No, ara no recordo si és
avúnculus.
Si és avúnculus, no sé si és avúnculus. Però patrus, si ho conoces, ja...
No.
Sembla que és avúnculus, eh?
Avúnculus. Gràcies, Tere, perquè tant...
Sí, no, ja ho he dit, hauria d'haver posat un interrogant a posar en el nom d'en Guilsen.
En Guilsen, claro. M'ha alegrat, dic, a mi ja és una precisió.
És a més, és un nom una mica estrany, en Guilsen. La fundació en Guilsen és com si fos un nom de dona. I en un document que surt en català, surt en Guilsen, evidentment sense l'accent. No sé si ho he accentuat amb aquest accent, podria ser en Guilsen, en Guilsen. Això és un nom de vostre, ja. Cent o dic cent.
Sí. Sempre és el nom de només. Pots bé, això, gràcies.
Una pregunta més? Fem una pausa.
Una cosa que és més històrica. Una cosa que m'ha sorprès molt, que no en tenia ni idea, no en tenia ignorància, que és que hi hagués tant de comerç, tant de comerciants de teixits aquí per l'Ada. Sembla que és un dels elements que va mitjar en la vila.
Quan no va fer la conferència el mes de març, jo crec que sembla que tot faci molt repetitiu, que repeteixi moltes coses, però és que és veritat, totes. Si són drapers, com a cent teixit, no citar-ho. I si comparem el fons notarial de Castelló amb el de Peralada, el de Peralada és ple de llibres particulars, però ple, llibres particulars d'aquest de Peralada, de Barra, de Barra, del Fumil i Miquel, sembla que hi ha 4 o 5 volums d'ells sols. Hi ha molts comerciants de teixit, suposo. En aquesta època hem de fer la diferència entre el draper i el paraire, tot i que a vegades no sigui tan nítida la diferència. El draper seria la persona que es dedica només a la comercialització, sobretot aquesta època de draps francesos, draps importats des de França o des del migdia francès, i el paraire seria el que intervendria més en la producció i moltes vegades també en la posterior distribució. I en Castelló, en aquesta època trobem molt més paraires, el tèxtil arranca més força que Peralada, i que hi ha Peralada, molts més drapers, comerciants de teixits, i la plaça estava plena dels seus obradors.